Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Es manté l'alerta vermella al Manco fins les 4 del capvespre a les Pitiuses per pluges torrencials que han provocat una situació de col·lapse, especialment a Eivissa, per la impossibilitat de desplaçar-se amb carreteres tallades per l'aigua. L'educació ha suspès les classes avui capvespre. Insisteix en un missatge. Demana a les famílies que no vagin a cercar els infants a les escoles fins a nou avís. Adverteix, els nins estan atesos, estan ben atesos i no cal anar a recollir-los. Gemma Guasch, bon dia. Al migdia heu rebut un missatge clau de Protecció Civil.
Sí, per primera vegada per molts de nosaltres ha sonat l'alerta de Protecció Civil que avisa de risc d'inundacions per pluges torrencials i sol·licita a la població que eviti desplaçaments, activitat a l'exterior, que no s'apropin a torrents ni zones inundables. La situació meteorològica ha provocat incidents a tota l'illa, especialment al municipi d'Eivissa i als seus voltants. L'entrada a la ciutat ha quedat totalment col·lapsada. S'han hagut de tancar el primer i el segon cinturó de ronda. L'Ajuntament d'Eivissa, de fet, acaba d'informar que l'accés està restringit a la ciutat. Continua tancada més en tres punts la carretera de l'aeroport, també part de la via Sant Antoni, també de Santa Eulària en el seu tram final abans d'arribar a Vila. No s'han registrat fins al moment incidents greus. La situació ha afectat els centres educatius i també el centre de salut de Can Misses.
Gràcies, Gemma. Davant d'aquest panorama, Emergències, que a mig matí havia rebaixat l'alerta, l'ha tornada a elevar i ha convocat una nova reunió a la seu de l'U2 per coordinar com afrontar les conseqüències d'aquest temporal. De seguida connectarem amb aquesta seu d'Emergències per conèixer quina és la darrera hora. Els bombers de l'illa fan feina escarada des de nit per atendre totes les incidències que se van acumulant perquè la pluja no ha aturat i deixa unes xifres a l'illa mai vistes. Vila, de fet, ha acumulat 228 litres per metre quadrat en les darreres hores. Servei Meteorològic d'IB3, Miquel Salamanca. Bon dia. Estem parlant d'unes quantitats de rècord. Com preveieu que evolucionaran les pròximes hores?
Bon dia. Situació complicada avui a les Pitiuses amb precipitacions extraordinàries que fa molt de temps que no es recollien a l'illa d'Eivissa. Més de 200 litres per metre quadrat s'han recollit a Vila i altres quantitats properes a municipis del voltant, sobretot del llevant d'Eivissa. Aquestes pròximes hores han de dir que la situació torna a la tranquil·litat. Per tant, un missatge de calma volem enviar perquè la precipitació a poc té tendència a remetre. Malgrat tot, aquestes dues, tres pròximes hores encara pot ploure, sobretot a la façana que mira cap a llevant d'Eivissa. És a dir, on més ha plogut fins ara. Per tant, no es pot baixar la guàrdia a curt termini, però sí que a partir de mitjan cap vespre la precipitació hauria de remetre. Atenció també a Formentera, perquè fins ara no havia plogut gaire, però ara hi torna a ploure, a més ho fa moltíssima de força. Atenció també a les precipitacions, perquè poden acumular quantitats destacables a Formentera. Hem de dir que la resta de les Balears avui cap vespre no esperaran precipitació. Si fa res seria qualque brusca, preferentment a punts del sud de Mallorca o bé a punts de llevant, però difícilment a la resta. Això sí, ha baixat avui la temperatura amb aquest ambient més carregat en general i amb una miqueta de vent de component nord que fa mantenir a ratxa les temperatures. Per demà la situació ja serà clarament diferent, amb moltes més clarianes, moltes més estones de sol, no s'espera precipitació i a les Pitiuses tampoc. Per tant, aquestes pròximes hores, insistim, la precipitació va a la baixa, però no a curt termini. Aquestes pròximes dues, tres hores encara pot ploure amb força, sobretot a la part d'Eivissa, que mira cap a llevant, i també a Formentera.
Podem aportar d'Emergències activat la situació operativa 2 del Pla Inumbal a l'illa d'Eivissa. A les Pitiuses està decretada l'alerta vermella fins a les 4 del capvespre. Des de la 1 s'ha produït una reunió a la seu de l'U2. Connectem amb aquesta seu per saber quina és la darrera hora. Parla la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarellas.
Que s'ho puguin evitar. Llançar un missatge de tranquil·litat, ho tenim tot monitoritzat des del centre de l'U2, està tot monitoritzat, tenim totes les escoles, cada una de les escoles d'Eivissa els tenim ressenyades, en contacte amb ells i en contacte amb tots els intervenents de protecció civil que tenim damunt el terreny. I llançar el missatge de que totes les institucions que estem aquí presents ens estem coordinant, com sempre hem fet, quan tenim un fenomen d'aquestes característiques. Per tant, ressenyar, evitar desplaçaments, per suposat, anar a persones a on són inundables encara més, i cadascú a casa seva, la millor manera que tenim d'evitar problemes i de saturar els possibles efectius de protecció civil que estan fent feina sobre el terreny. Moltes gràcies a tot per ser, com sempre, saltavot de tots aquests missatges, d'un fenomen que un moment donat estàvem pràcticament en una desescalada cap a un groc, que s'ha emet de manera repentina, ha canviat a un vermell per, efectivament, una acumulació que no en feien comptes. Si vos sembla, com sempre, el director general dona les preguntes, les respostes més tècniques que vulgueu.
Eren les paraules de la consellera Antònia Maria Estarellas, la consellera de Presidència, després d'aquesta nova reunió de la Direcció General d'Emergències a la seu de l'U2, i ara contesta les preguntes dels mitjans de comunicació el director general d'Emergències, Pablo Garriz.
El riesgo inicial, esa situación de inestabilidad ha ido evolucionando, el potencial de daño también ha ido evolucionando. Esta noche hemos tenido 110-120 incidentes que se han ido gestionando a lo largo de la mañana. Parecía que el fenómeno iba perdiendo fuerza, pero dada la situación de estacionalidad, porque se ha quedado muy parado el frente, nos hemos visto obligados a tener que reevaluar la situación, dado que ya no solo por intensidad, sino por acumulación, empezábamos a tener problemas con el drenaje que inicialmente estaba funcionando muy bien. Los drenajes han hecho, en el caso de la isla de Ibiza, que las escorrentías acabaran en el Pla de Vila, y el Pla de Vila, pues al final, es a estos efectos, pues un cajón. Tiene dos torrenteras importantes, que es la que viene entrando por la carretera de Santa Eulalia y la que viene de San Jordi escurriendo de Canto Mas. Esto nos ha generado el patrón ordinario que solemos tener de inundación en esta zona, afectando todo lo que es la avenida de San José, la avenida y la salida de Santa Eulalia y todo el cinturón de Ronda. La cuestión es que como este fenómeno no terminaba de moverse, ha seguido descargando y tenemos acumulados de más de 200 litros por metro cuadrado en dos horas, lo que nos ha generado una situación de pico que nos ha obligado a tener que reevaluar la situación. Esto ha sido así, tanto que nos hemos visto obligados a un mensaje a través del ESALER, primero como a Ibiza y luego, en segundo lugar, a la isla de Formentera. La situación es de cierta... Está trabajando, estamos priorizando ahora mismo todas aquellas situaciones de auxilio o rescate que pudieran darse y atender aquellas situaciones de necesidad de colectivos vulnerables. Entre ellos tenemos los centros de salud y particularmente los centros escolares. Nosotros planteamos desde el inicio con los centros escolares que los padres no fueran a recoger a los niños por una cuestión de protección de los niños que estaban a resguardo y de protección de los padres para evitarles los... El consejo y la recomendación sigue siendo en ese mismo aspecto, en ese mismo sentido. Queremos evitar los desplazamientos al máximo para, entre otras cosas, ahora conseguir descolapsar la ciudad de Ibiza, que la tenemos completamente colapsada. El ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de garantizar que se mantengan abiertas las vías, porque también tenemos dificultad para que los servicios de emergencias accedan a los lugares donde la población puede tener necesidades. Por tanto, pedimos responsabilidad y solidaridad con respecto a los movimientos. No hacer ningún movimiento, y mucho menos en aquellas zonas donde todavía tenemos colapso y tenemos dificultades de movilidad. Esa es un poco la situación que tenemos ahora mismo. Desde el primer momento que identificamos que la situación era de gravedad, nosotros no hemos bajado en ningún momento el IG naranja en previsión de poder valorar ajustadamente la evolución. AEMET desde el primer momento también está haciendo un seguimiento extremo del fenómeno y nos está dando las orientaciones y la información que nosotros necesitamos para tomar las decisiones, y por tanto en un momento determinado lo que hacemos es activar el plan de inundaciones en el umbral. Primero situación operativa 1, después situación operativa 2, y con esto hemos hecho también la petición de apoyo a través del Mecanismo Nacional de Protección Civil para contar con la UME. Tenemos material preposicionado de la UME, ya se ha hecho esa petición de apoyos y estamos el primer contingente proyectado desde Vétera en helicóptero, para que con los medios que tenemos allí puedan reforzar el operativo que tenemos ahora mismo. En segundo lugar, hay un escalón que vendrá desde Denia, con la previsión es que pueda salir, intentamos que pueda salir a las 5 de la tarde para preposicionar material pesado de achique fundamentalmente y que nos permitan reforzar las capacidades que ahora mismo tenemos. Y por otro lado, estamos alistando un operativo de refuerzo que salga desde Mallorca con personal de Protección Civil, bomberos y Banat, Guardia Civil, y reforcemos el operativo con medios propios de Baleares. En todo caso, estamos estableciendo un puente con helicópteros para proyectar refuerzos de personal e incluso reforzar las capacidades de mando y control con un equipo técnico que va a salir desde aquí para preposicionarse de manera directa en Ibiza. Tenemos un puesto de mando fijado en Ibiza. Al mando está el jefe de bomberos de Ibiza hasta que nosotros podamos hacerle el relevo, y hemos fijado este puesto de operaciones y de gestión de las operaciones en el parque de bomberos de la isla de Ibiza. Otra situación distinta es la que tenemos ahora mismo en Formentera. Formentera, la preocupación es menor en cuanto a la gravedad de la evolución, porque no hemos tenido acumulación de agua durante esta noche. Por tanto, el terreno es más fácil que absorba ese agua, las características orográficas también nos ayudan, y por tanto lo que estamos en previsión es de una mayor intensidad que pueda generar problemas para la población. Los colegios prácticamente ya han retirado o han salido los niños de los colegios, y por tanto esa parte la tenemos ahora mismo en mejores condiciones que pudiéramos tenerla en Ibiza. En todo caso, el sistema sanitario está funcionando adecuadamente. Ha habido en un momento determinado donde hemos tenido imposibilidad de garantizar los accesos al hospital de Camises, y eso ahora mismo también ya está solucionado. Por tanto, el mensaje es de evolución positiva de las actuaciones que se están haciendo.
Señor Garrido, esta mañana sí había clases, ha habido un colegio que se ha desalojado por prevención. Por la tarde no sé si tienen cifra de cuántos niños pueden quedar en los colegios, cómo se va a distribuir esa recuperación por parte de los padres o qué se va a hacer en ese aspecto.
Bueno, el colegio que esta mañana se ha evacuado, que no ha sido por prevención, porque con las lluvias de por la noche había sufrido una aparente lesión estructural, y por prevención el ayuntamiento con su técnico municipal y con bomberos, entre todos, bueno, pues se ha decidido que era mejor evitar el acceso a ese centro. Ese es un caso muy particular porque no tenemos ninguna afectación estructural de ningún centro. Por tanto, no tenemos ninguna situación de riesgo en ese aspecto. Sí que tenemos alguna escoleta que en un momento determinado ha tenido una subida alta de agua porque estaban en las zonas más bajas de Vila, y lo que se ha hecho ha sido reforzarles y garantizar que los equipos de intervención llegaban para hacer las actuaciones que correspondieran. Pero en principio no tenemos que lamentar ningún daño personal, y mucho menos de ninguno de los colectivos más vulnerables que tenemos en este momento expuestos.
Sabemos el número de alumnos, pero ¿qué hay en los colegios? ¿O no sabemos el número de alumnos que quedan en los colegios? Bueno, si los padres siguen el consejo, no acudirán a recogerles, entonces sabemos cuántos niños puede haber en los colegios.
Bueno, esa cifra ahora mismo no la podemos dar. Con educación, desde primera hora de la mañana hemos estado trabajando con ellos. Tanto es así que han estado incorporados en el puesto, en el centro de coordinación, y el mensaje era muy claro, que los padres no fueran a por los niños. Si ha habido padres que no han atendido a esta instrucción y han ido a por los niños, pues lo que nos han generado es un problema añadido de gestión al incidente. Por eso era tan importante esa llamada que hacíamos inicialmente a la responsabilidad de todos. Ahora mismo hay colegios que en un momento determinado tienen alumnos que viven en las cercanías, en las inmediaciones, no tienen riesgo y bajo su responsabilidad están entregando a los niños a los padres, y tenemos otros colegios que están en zonas que no tienen ese acceso directo y que además están en zonas de colapso viario, y que por tanto que los padres sigan yendo a por los niños nos están generando un problema de gestión.
Hemos hablado de un centenar de incidentes, ¿verdad?
Esta noche hemos estado gestionando Hasta las 8 de la mañana, 67 incidentes. Luego eran incidentes que han ido coleando y los hemos ido manteniendo. Lo que pasa es que no los hemos podido resolver porque seguía cayendo agua y los trabajos de achique no eran todo lo efectivo que pudiéramos hacer. Como la situación se ha complicado, hay muchos incidentes técnicos, por decirlo de una manera, que hemos tenido que abandonarlos para garantizar las operaciones de rescate y de auxilio de la población.
¿Y los primeros efectivos de la UME llegan por la tarde en helicóptero?
En principio, los primeros efectivos de la UME están en tránsito.
Vale. ¿Vale?
Estamos haciendo ya las operaciones. De hecho, si conseguimos que el barco salga a las 5 de la tarde, el operativo de alistamiento y proyección ya está en marcha.
¿Es tan necessari rescat de persones que s'hagin pogut trobar en cotxes en aquell moment? No sé si teniu aquestes dades.
Sí, de hecho ahora estamos haciendo recuento, pero la principal preocupación era las personas que se habían quedado atrapadas en sótanos o en ascensores. De hecho, hacia las 12:30, una de la tarde, ha sido el pico donde ha habido una afectación masiva de agua y eso afecta a la corriente eléctrica y eso hacía consecuentemente que muchos edificios quedaran con las instalaciones inutilizadas.
Ja ho heu sentit, són les explicacions del director general d'Emergències a la seu de l'U2, de Pablo Garrit, després d'aquesta trobada de tots els efectius que participen en aquesta atenció i en aquesta resposta en el temporal, que, recordem, manté en alerta groga les Pitiuses fins a les 4 del capvespre. Garrit ha explicat que ara mateix l'objectiu principal és descol·lapsar la ciutat d'Eivissa. Ha recordat que durant tot el vespre ha caigut moltíssima d'aigua, això ha provocat uns problemes amb el drenatge, ha fet que no funcionessin bé totes aquestes mesures de drenatge i per acumulació d'aigua s'ha provocat s'ha hagut de tallar totes aquestes vies, especialment d'accés a la ciutat d'Eivissa. Molt important aquest missatge de responsabilitat a la ciutadania, no moure's del lloc on està, per pròpia seguretat, però també per no impedir la bona feina dels serveis d'emergències que estan acudint a les diferents incidències. D'haver 120, ha comentat el director general d'Emergències. També ha explicat aquestes accions per afrontar a partir d'ara les conseqüències per aconseguir aquest descol·lapse de la ciutat d'Eivissa, de l'illa també. Ha parlat de contacte amb la unitat militar d'Emergències. S'ha acordat que arribaran efectius que es troben en trànsit per ajudar a totes aquestes accions. També s'ha demanat un suport que procedeix de Dènia i reforços per part d'efectius procedents des de Mallorca mateix. La consellera Estarelles ha comparegut en un primer moment, després d'aquesta reunió a la seu de l'U2, insisteix en el missatge de tranquil·litat, especialment cap a aquestes famílies preocupades per quan poden anar a recollir els seus infants a escola. Estan totes monitoritzades, explicat, tenen totes les escoles controlades, insisteixen en aquest missatge que ara mateix, precisament les escoles, és el lloc més segur on tenir els infants, estan atesos, se'ls està oferint el servei fins i tot de dinar i totes les institucions estan coordinades. L'alerta vermella, hem de recordar, roman al Manco fins a les 4 del capvespre, per tant, fins a nou avís es demana no desplaçar-se, deixar els nins a les escoles i que ja s'avisarà per quan puguin anar a recollir-los. Aquesta és una mica el resum d'aquesta compareixença que han fet conjunta la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, i el director general d'Emergències de la comunitat, Pablo Garrit, després d'aquesta reunió. Recordem, alerta vermella, les Pitiuses. Podem afegir també la situació a Formentera. No és tan, inquietant o preocupant com podria ser la d'Eivissa, tan complicada. La preocupació és menor, ha dit el director general d'Emergència, bàsicament perquè no hi ha hagut una acumulació d'aigua durant tot el vespre. Per tant, ara que està descarregant potser amb més força aquesta tempesta a l'illa menor, a la Pitiusa del Sud, es preveu que els problemes siguin de menor intensitat. En qualsevol cas, les autoritats insisteixen en aquest missatge de no moure's del lloc on s'està per evitar problemes de seguretat i facilitar les feines del servei d'emergència. Són les 2:18. Fem una petita pausa i continuem amb més informació aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Molt pendents a la sintonia d'IV3 Ràdio de totes les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat especialment durant aquest matí a les Pitiüses, on, recordem, es manté fins les 4 del capvespre aquesta alerta vermella. La situació ha estat inèdita al municipi i als voltants, amb unes pluges que han deixat la ciutat com a desembocadura dels torrents que hi arriben, i feia dècades que anaven completament secs. Així ha sonat l'avís d'emergències enviat de manera automàtica als mòbils i que per primera vegada ha sonat als dispositius de les Balears. En aquest cas ha estat els d'Eivissa i Formentera aquest migdia per alertar que s'activava l'alerta vermella després que s'hagin registrat més de 200 litres per metre quadrat a Manco, Laura, de 12 hores.
Sí, unes precipitacions que han col·lapsat la capital eivissenca, que des de les 10 d'aquest matí es troba totalment aïllada per terra, ja que els principals accessos, com els dels cinturons de ronda i les carreteres de Santa Eulària, Sant Antoni i Sant Josep, es troben totalment inundats. A la mateixa ciutat d'Eivissa hi ha més de 1.000 clients d'Endesa sense llum i a Sant Josep 44 més. Els bombers han hagut de fer una quinzena de rescats, la majoria de persones atrapades, ascensors o vehicles que han quedat enmig de l'aigua.
Afortunadament no s'han constatat danys personals, ho deia fa uns minuts el director general d'emergències, tot i que els materials es preveuen quantiosos.
I és que les pluges torrencials no han aturat i ha plogut sobrebanyat al llarg de tot el matí. Els vídeos i imatges captats pels mòbils de tot tipus de carrers anegats i escenes s'han compartit frenèticament a xarxes socials i dispositius. I és que ningú no recorda Eivissa una situació així els darrers anys, que ha obligat a activar l'alerta vermell al migdia, tot i que una hora abans s'havia rebaixat l'avís de taronja a groc.
Madre mía, no había visto nunca tanta agua, por Dios. 40 años viviendo en esta casa, en Jesús, y no para, no para.
Esto parece el diluvio. No creo que haya visto llover tan fuerte tanto tiempo seguido en Eivissa.
Precisament a un bar del poble de Jesús es troba la nostra companya Clàudia Roig, que a causa de les inundacions no es pot desplaçar des d'aquest punt. Clàudia, conta'ns.
Estem atrapades ara mateix a Jesús, no hem pogut avançar més amb el cotxe, la carretera està plena d'aigua i per alguns carrers baixen autèntiques torrentades. Ara la policia local també ha tallat la carretera que ve de Talamanca per excés d'aigua. Al bar Bonlloc, fins fa uns minuts, hi havia una quinzena de bebès que han hagut de ser desallotjats de l'escoleta Educa per inundació. Ara ja els pares els han pogut recollir. A la zona hi ha nombrosos aparcaments negats, els bombers no donen a l'abast i contínuament se sent la remor de les sirenes.
Ara el que més preocupa són els infants a escola. Les classes, ja ho sabeu, s'han suspès per avui hora baixa, però les inundacions han agafat a tothom als centres escolars.
En un primer moment, escoles han visitat a les famílies perquè recollissin els alumnes, però tot d'una les autoritats han donat contraordre i han recomanat que ningú no se mogui i ni molt manco agafi cotxe. Els centres han reaccionat com han pogut, sobretot els de les zones d'Eivissa i els voltants, que en Graneres i Fregones han tret l'aigua com han pogut. Ha estat el cas de l'escola de Sant Jordi, on s'han inundat algunes aules i les sales comunes de la planta baixa, com el menjador. Esther Marí és la directora.
Tenim les aules infantils inundades, tenim el menjador inundat, les aules de primària, i el que hem fet és traslladar tots els alumnes a la planta de dalt, amb els mestres, i amb paciència i amb calma, perquè totes les carreteres estan també inundades, és molt difícil poder accedir les famílies a l'escola. Així que també dir a tothom que estiguin calmats, que els nens estan bé.
Fins i tot la Guàrdia Civil s'ha desplaçat a alguns centres del municipi d'Eivissa i dels pobles de l'àrea metropolitana com Sant Jordi, Puigdenvalls i Jesús per avisar que els infants i docents havien de quedar a les classes fins que la situació millori. Així ho ha explicat a IV3 Ràdio José Antonio López, sergent dels bombers d'Eivissa, qui demana calma a tothom.
No hay que ir a por los niños a los colegios, que están todos muy bien. No hay que dejar los puestos de trabajo, porque si todo el mundo nos metemos en la carretera, lo colapsamos todo y es lo que está pasando en el centro de Eivissa ahora mismo. Tenemos mezcladas inundaciones con un colapso de tráfico porque la gente ha entrado en pánico porque necesita ir a buscar a sus hijos a los colegios.
També el conseller de Medi Ambient, Insular de Medi Ambient d'Eivissa, Ignacio Andrés, en la mateixa línia recomana quedar a casa o a la feina fins que la pluja afluixi i baixi el nivell de l'aigua.
Des dels nostres serveis tenim aquestes serres i les guarderies, tots els usuaris estan controlats, estan bé en perfectes condicions, estan ben atesos, tant la gent veient com els infants. També demanem des d'aquí a els pares que no es desplacin en els centres escolars a recollir les seves criatures, els seus infants, perquè al final el que feien és treure més trànsit i és més perillós. Estan tots ben cuidats i estan millor allí que a un altre lloc en aquests moments.
Tot i la complexa situació que es viu ara a Eivissa, l'aeroport no ha deixat d'operar en cap moment, això sí, en comptagotes per les inundacions, ja que hi ha punts dins la terminal on raja aigua de valent, però també pel complicat accés per carretera, que ha afectat els usuaris, però també els professionals i a les plantilles dels propis avions. Durant tot el matí s'han registrat importants retards que encara continuen i que també s'han registrat a l'aeroport de Palma, en aquest cas, però, per acumulació de vols després de les pluges de la passada matinada.
Creemos que puede estar retrasado porque además en la pantalla estadística que están hay muchos retrasados, o sea que puede que sí.
Esperamos que no haya, pero por la compañía con la que viajamos no nos sorprendería.
Viajamos a Eivissa, entonces sí, estamos bastante preocupados porque está inundado por lo visto. Entonces, preocupación sí. Retrasos seguro que habrá, pero no lo sabemos todavía.
Pendents, idò, aquí a IB3 Ràdio, d'aquesta situació a les Pitiüses, on recordem, es manté activada l'alerta vermella fins a les 4 del capvespre, amb aquesta recomanació de les autoritats de no desplaçaments i de mantenir els nins a les escoles. Arribem a les 2:26. Encara tenim temps de repassar un parell de notícies més.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I és que les Balears ja es paguen més per un habitatge que durant la bombolla immobiliària, ho diu el darrer informe de la Societat de Taxació Tinsa, que confirma un encariment dels pisos de prop del 15% al tercer trimestre d'enguany, una pujada només superada per la Comunitat de Madrid, que ha arribat al 20%.
De moment, les Balears i Madrid es mantenen com les úniques regions espanyoles on el valor mitjà de l'habitatge està per damunt de la bombolla. En el cas de les Illes, si descomptessin la inflació, estaríem un 7% per sota dels valors actuals. Pel que fa a les capitals, Palma és la quarta amb el preu dels pisos més alts, amb 3.351 euros al metre quadrat.
I avui s'ha confirmat que, efectivament, l'Euribor ha tancat el mes de setembre amb una taxa mitjana del 2,17%, lleugerament per damunt de l'agost, quan es va situar en el 2,11%, encadenant dues pujades consecutives.
Els experts no veuen caigudes significatives de l'Euribor, ni tampoc baixades a curt termini, després que el Banc Central Europeu ha decidit mantenir sense canvis el tipus d'interès. Pau Montserrat és economista i professor de l'UIB.
No ens hem de preocupar perquè encara, tot i que pugui un poc l'Euribor mensual, l'Euribor interanual segueix estant més elevat i, per tant, encara veurem reduccions de les quotes. Més moderades, però no ens pujarà la hipoteca encara que pugui l'Euribor. Aquesta és la idea.
El Consell de Ministres ha aprovat avui l'avantprojecte de llei contra la violència vicària, la violència que afecta de manera més cruel als infants i que ara estarà tipificada com a delicte en el Codi Penal. La norma preveu penes de fins a 3 anys de presó.
És la primera llei que aborda integralment la violència que exerceixen els agressors masclistes contra els fills d'una víctima. La norma també incorpora en el Codi Penal una pena accessòria que consisteix en la prohibició de publicar i difondre públicament detalls del crim. Es vol evitar així que es torni a repetir la situació que es va produir en la publicació del llibre sobre l'assassí José Bretón. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
Definir y también tipificar la violencia vicaria. Es una violencia que no está incorporada a nuestro ordenamiento jurídico y nos parece que, puesto que la realidad es la que es imprescindible tipificarla, incorporarla y definirla en nuestro ordenamiento. Se identifica como aquella violencia que se ejerce sobre la mujer por parte de la pareja o expareja a través de persona interpuesta. Esta es la clave.
La llei també reconeixerà com a víctimes no només els fills i filles menors, també familiars i parelles de les dones. Des que n'hi ha registrat, 65 infants han perdut la vida en mans dels seus progenitors. L'any passat, 9 nins foren assassinats i enguany ja n'hi ha hagut 3 casos.
I hores després de donar suport al pla de Donald Trump per a Gaza, Netanyahu nega haver acordat la creació d'un estat palestí. Rotundament no, diu el primer ministre israelià en un vídeo publicat en les seves xarxes socials, en el qual també afirma que l'exèrcit d'Israel mantindrà tropes desplegades a la majoria de la franja.
Un dels punts de l'acord recull la possibilitat de negociar en un futur la creació d'un estat palestí, però Netanyahu diu que això no està escrit en el text. El primer ministre israelià manté que la creació d'un estat palestí seria un premi enorme per al terrorisme i un perill per a Israel.
I és que després de gairebé 2 anys de conflicte a Gaza, Donald Trump ha posat sobre a la taula que cerca dibuixar un nou escenari polític a la franja. El president dels Estats Units avisa que si Hamas el rebutja a Israel, tindrà tot el seu suport per destruir-los. Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular, aquí a IB3 Ràdio.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30, bon dia. Avança el pla de construcció de vials cívics que impulsa el Consell de Mallorca a diferent punt de la part forana. Guillem Ortego, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és que els vianants puguin desplaçar-se en seguretat als punts on el seu pas coincideix amb el trànsit de vehicles a motor. El primer tram del vial que duni el poble de l'Aron a l'estació de tren és el que està més avançat i ara li queden 5 mesos d'obres. S'han començat també les obres de construcció del vial cívic entre Felanitx i el futur hospital sociosanitari.
La calabruixada d'aquestes darreres hores ha fet malbé part de la patata primerenca de Sa Pobla.
Ha caigut especialment amb força els horts de la Margial, propers a la carretera de Muro. Alguns pagesos que l'havien de començar a treure la patata pel mes de novembre asseguren que han perdut tota la collita primerenca.
I a les Pitiüses, ja ho sabeu, hi plou amb intensitat, mentre que a Mallorca l'AEMET ha rebaixat a nivell groc els avisos actius. En concret, aquests avisos són el Ponent, a la Badia de Palma, el Migjorn i també el Llevant. Per això volen saber ara com se circula arreu de les carreteres de l'illa. I per això connectam a la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia. Quina és aquesta situació?
Què tal? Molt bon dia. Pues, bueno, en aquestes hores trobem circulació normal a la via de cintura, sí que trobem retencions a l'altura del túnel de Gènova, en sentit aeroport també, a l'altura de l'Ambic que trobaran circulació lenta fins a la incorporació cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport, en sentit Palma, a la carretera de Valldemossa també s'arribava a la ciutat, és un poc lenta, igual que a l'autopista d'Inca. Per lo de més, tranquil·litat, és tot, bon dia.
Moltes gràcies, Dani Fornés, des de la DGT. I ara, preu atenció, atenció, volien dir això que sentireu. Hamburger Roll, això és Hamburger Roll. Hamburger Roll. Idò, ja ens hem ambientat perquè el recinte de Son Fusteret a Palma acollirà aquest proper dies la primera edició del Mallorca Burger Fest.
Això serà entre dijous i diumenge, amb hamburgueses, música en directe i activitats infantils. 20 food trucks i paradetes competiran presentant les seves millors creacions, hamburgueses clàssiques, innovadores i d'autor.
A veure, mam, quina serà l'hamburguesa guanyadora, perquè haurà hamburgueses de tota casta i per a tots els gustos. Ben aviat vos en donarem tots els detalls. Ivan López, del control tècnic, ara anem a la publicitat, però tot d'una tornarem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquest lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho hem dit en començar, que avança el pla de construcció de vials cívics que impulsa el Consell a diferent punt de la part forana. Tot això perquè els vianants puguin desplaçar-se en seguretat al punt on el seu pas coincideix amb el trànsit de vehicles amb motor. En aquest moment està en marxa la construcció del vial que ha d'unir Felanitx amb el futur hospital sociosanitari d'aquest poble i de tota la comarca del Llevant, que se situarà a la carretera de Campos. El que està més avançat, però, és el nou vial cívic de l'Aró, un eix per unir l'estació del tren amb el poble perquè els passatgers puguin arribar a Alaró a peu en seguretat.
La construcció es fa per fases. El tram que ara es troba en construcció va de l'Avinguda de la Constitució a l'entrada del poble fins a la intersecció amb el camí Vell d'Orient. La infraestructura costarà gairebé 1 milió d'euros i els treballs duraran aproximadament uns 5 mesos. El projecte forma part del pla de vials cívics del Consell, amb el qual inverteix 45 milions d'euros arreu de l'illa en 60 quilòmetres de vies verdes. Lluís Galmés és el president del Consell.
Una infraestructura, com vos dic, molt necessari, és una infraestructura molt reivindicada i unes infraestructures que des del Consell de Mallorca hem volgut executar al llarg d'aquesta legislatura. Perquè per nosaltres és molt important la seguretat i també reduïts en bossos i els accidents que hi ha a les nostres carreteres.
En primer lloc es lleva la vorera actual dels dos costats de carretera a la dreta en direcció a Consell. Es construirà el vial cívic que tindrà enllumenat arbres que proporcionaran un passeig amb ombra i jardineres amb arbres que integraran el vial amb l'entorn. També es farà un nou sistema de drenatge a l'altre sentit en capacitat per aguantar episodis de pluges abundants. Llorenç Perelló és el Valle de l'Aró.
Molt important perquè millorarà la seguretat de totes aquelles persones que van caminant a les zones d'aquestes finques situades al camí de Banyols i al camí Vell d'Orient, on hi viu molta gent que venia caminant en el municipi per aquesta carretera molt complicada i molt transitada, i a la vegada també se crearà una nova ruta de persones que puguin anar caminant o córrer, practicar esport.
Aquest camí per a vianants és la primera fase de l'eix que d'arribar fins a l'estació de tren de Consell a l'Aró està previst que sigui el govern el que construeixi properament l'altre tram, és a dir, el que va de l'encreuament del camí Vell d'Orient fins a l'estació de tren. L'objectiu és que els passatgers del tren puguin arribar a peu al poble en seguretat i de manera separada al trànsit rodat. No totes les freqüències del tren estan unides amb el poble amb el bus llançadora. Per aquest motiu, són moltes les persones que fan aquest trajecte a peu.
I altres vials cívics projectats són el que unirà Peguera Calvià amb el Camp de Mà, ja dins el terme d'entratge. Les obres està previst que comencin pel mes de novembre. Serà durant aquest mes també que començarà la construcció del vial entre Sa Pobla i l'ermita de Crestaig a la carretera de Pollença. Aquesta és una petició històrica del poblès perquè Crestaig és un punt de visita habitual on la gent hi va a peu. Precisament, continuant parlant ara de Sa Pobla, perquè la calabruixada que aquest dilluns hora baixa ha fet al nord de Mallorca ha estat especialment intensa a aquest poble, Sa Pobla, cosa que ha fet malbé una part de la campanya de la patata primerenca.
Les patateres que s'han vist afectades són les sembrades durant el mes d'agost i estava previst que les patates es començassin a treure pel mes de novembre. Els pagesos asseguren que si fa calabruix en aquest temps és quan més mal fa a la patatera, perquè si la planta és molt jove té marge de recuperació, però si la patatera ja està feta els tubercles no es poden treure. Però si la planta és mitjancera és quan fa més mal, perquè es perd tota la producció. És el que li ha succeït al pagès Toni Crespí.
M'havia passat altres pits, però la patata ja estava un 80% feta, un 70, i teníem producció per treure. Però aquest pic no tenim producció per treure.
A Sa Pobla, la calabruixada l'ha feta un rodol molt concret de la Marjal, en un punt concret a prop de la carretera que va a Moró, al camí de Fornari, on precisament Toni Crespí té l'hort. Per això ara aquest pagès està pendent de la visita dels pèrits de l'assegurança.
El calabruix mos ha romput tot, i en aquest moment hem d'esperar el pèrit que vingui bon mos, a veure quina evolució fa, i a esperar. Fer aquestes 3 hectàrees ja me costa 40.000 euros de producció.
Productors d'arròs també s'han vist afectats per la calabruixada, encara que en menor mesura. L'arròs ha quedat totalment plomat i ja no el podran aprofitar.
I tot i aquestes plogudes de què parlam, que s'han succeït en aquestes darreres hores i que continuen, sobretot a les Pitiuses, no ha desaparegut la situació de manca d'aigua en alguns municipis, en el cas concret de Mallorca. Avui mateix, l'Ajuntament de Valldemossa ha informat als veïnats que les reserves al pou municipals es troben al límit a causa d'un consum exagerat.
Per aquest motiu, l'Ajuntament ha reduït el cabal al circuit general i ha davallat la pressió en el subministrament. El consistori recorda que continuen vigents les prohibicions per regar jardins i horts i omplir piscines.
I per la mare de nous equipaments o de reformes, perquè Sa Pobla ha estrenat obres de reforma al pavelló municipal Miquel Capó i Soler, on s'ha substituït el paviment interior, que era de goma sintètica, per un paviment de fusta massissa que es calcula que tindrà una vida útil de més de 30 anys.
D'aquesta reforma se'n beneficiaran especialment el club de bàsquet amb més de 30 equips federals apoderats i uns 400 jugadors. La substitució del paviment ha tingut un cost de 120.000 euros que ha finançat de manera completa el Consell de Mallorca.
L'entitat conservacionista Arca ha convocat a una concentració aquest diumenge que ve, dia 5 d'octubre, davant a l'edifici de Gaspar Bennassa del carrer 31 de desembre de Palma. L'objectiu d'aquesta entitat és demanar a les administracions la preservació d'aquest edifici en qüestió davant el projecte d'una promotora d'esbocar-lo i fer un edifici nou d'habitatges.
La convocatòria d'Arca demana a la gent que aquest diumenge es facin fotos de manera individual o grupal davant d'aquest edifici per demanar no només la seva preservació, sinó també la posada en valor de tot l'Eixample com a actiu patrimonial. La convocatòria és aquest diumenge entre les 10 i les 12 del migdia. Recordem que el Departament de Patrimoni del Consell va informar als promotors la setmana passada que la llicència que feien servir no es correspon a les directrius de l'informe dels tècnics del mateix departament. I va ser el mes de gener passat que la Comissió Insular de Patrimoni va acordar demanar a l'Ajuntament de Palma que inclogués aquest edifici en el seu catàleg de protecció del patrimoni.
Per la mare de salut, perquè l'Hospital Comarcal d'Inca ja té a disposició dels pacients oncològics les ulleres de realitat virtual per alleugerir-los l'estada durant el temps que reben el tractament de quimioteràpia. Es tracta d'un dispositiu que ajuda a fer minvar l'impacte de la malaltia a través d'imatges que són relaxants. Els voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer són els encarregats de guiar els pacients en aquest viatge visual i sensorial.
Pues veo las nubes, ahora veo un globo con hélices y el cielo. Ahora pasado al lado mío y veo las nubes. A veces son muchas horas y no sabes tampoco qué hacer y esto te relaja, o por lo menos a mí.
És el que ha vist i sentit Maria Consuelo, pacient de càncer de 66 anys, durant la seva experiència amb les ulleres de realitat virtual avui migdia. Ha estat la primera usuària del Centre de Dia Oncològic de l'Hospital d'Inca a provar aquest dispositiu pensat per reduir el nivell d'estrès durant la quimioteràpia. José Reyes és el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears.
És una situació en la que pues, puedes darle muchas vueltas a la cabeza y, por lo tanto, poder disponer de este sistema, de evasión de este sistema para poder estar, ¿no? Disminuyendo esta situación de estrés es para nosotros una medida muy importante.
Les ulleres de realitat virtual projecten vídeos de 30 minuts de diverses temàtiques. La finalitat és ajudar els pacients a relaxar-se per tal que estiguin tan còmodes com sigui possible durant el tractament. S'ha demostrat que, gràcies al seu ús, s'ha aconseguit disminuir un 84% la sensació de dolor i un 25% l'ansietat abans del tractament. Xisco Ferrer és el gerent de l'Hospital d'Inca.
Poder donar l'oportunitat a tots aquells pacients que vulguin pues, d'un mitjà per reduir el seu estrès, estrès que provoca a l'haver de rebre o l'haver d'estar rebent aquest tractament.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Això és hamburguerol. Hamburguerol. Això és hamburguerol. Mira si fa red, mira si fa sol.
Aquesta cançó de Carlos Garrido's Hamburger Road i l'escoltam, la sentim per un motiu ben especial, perquè el recinte de Son Fusteret a Palma acollirà la primera edició del Mallorca Burger Fest, que tindrà lloc aquest dia del dia 2 a dia 5 d'octubre, amb hamburgueses, música en directe i també moltes d'activitats infantils.
Durant 4 dies, 20 furgonetes i carpes competiran presentant les seves millors creacions clàssiques, innovadores i d'autor. Diumenge, un jurat professional format per Miquel Calet, Miquel Suc, Emili Costa i els influencers Juan Reimarga seleccionarà les 3 millors hamburgueses, tot amb música en directe, DJs i activitats infantils. Dijous i divendres l'horari serà de 6 a 12 i dissabte i diumenge de 12 a 12 amb entrada gratuïta. Víctor Grande és el director junt de Son Fusteret.
Tones de maniment inèdit on participaran 20 food trucks locals, quilòmetre zero, totes mallorquines, i que seran acompanyades de bandes i DJs locals també emergents, intentant donar visibilitat i publicitat en aquesta gent que se mereix que la seva música i el seu art se senti més del que se sent ara.
Es tracta del darrer esdeveniment de Son Fusteret, on aquest estiu n'han fet més de 20 entre concerts i festivals i per on han passat més de 100.000 persones. La direcció, però, també ha anunciat un projecte per instal·lar una carpa de grans dimensions amb capacitat per 5.000 persones per acollir les activitats previstes durant la temporada d'hivern.
Recordeu, idò, que aquest Mallorca Burger Fest, aquest concurs d'hamburgueses per menjar-ne i tastar-ne, és de dijous a diumenge amb entrada gratuïta al recinte de Son Fusteret de Palma.
T'ho dec tot. Sovint dubto si sóc jo qui obert.
Propostes d'oci, propostes per passar-s'ho bé i també propostes culturals, perquè és a partir de demà, dia 1 d'octubre i fins dia 16 de novembre, que 3 biblioteques públiques de Palma seran seu del projecte Biblioteques en Flames.
Concretament, les biblioteques de Joan Alcover, Ramon Llull i el Molinar acolliran instal·lacions artístiques ideades expressament per a aquests espais. El comissari de Biblioteques en Flames, Francesco Javeri, ha explicat l'esperit d'aquesta iniciativa.
Entonces, claro, se trataba más bien de reconocer, no se trata de transformar la biblioteca y ponerla en valor. Presentarle o instalar este tipo de obra permite una convivir o vivir con ella durante mucho tiempo, y esto es interesante. Los usuarios de la biblioteca se quedan horas.
Si bé totes les obres interactuen amb la biblioteca on són instal·lades, cada una ho fa a la seva manera. Joan Alcover, per exemple, l'artista Bartomeu Sastre utilitza les peculiaritats de la il·luminació de l'edifici.
Se produeix un joc de llums on rajos de sol reboten i entren a la biblioteca, de manera que se projectarà aquesta frase, la peça apareix i desapareix. L'altre dia hi era i la frase anava com fluctuant.
I aquesta és la proposta de les biblioteques en flames. I, de fet, a la biblioteca del Molinar, l'artista Anna Dot ha instal·lat un mòbil que també juga amb els rajos de sol. A les biblioteques de Joan Alcover i Ramon Llull, les paraules prenen el protagonisme amb instal·lacions d'Estefano Caligaro i Enric Ferrés. Aquesta és la proposta de l'Ajuntament de Palma per biblioteques en flames. Amb aquesta informació cultural haurem arribat a les 2:45. Per tant, arriben ara els esports.
No són més que espectadors.
Informatiu migdia. Esports.
Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest espai dels esports parlant del Mallorca, que ja prepara la seva visita a Sant Mamés.
Sí, el conjunt vermell ja fa feina per aconseguir la segona victòria de la temporada. Arrasate ha començat a preparar aquest partit amb quatre essències a Son Bibiloni. Anem a saber la darrera hora del Mallorca, Son Bibiloni, i ha estat la nostra companya Marta Sampas. Marta, bon dia.
Bon dia, Miqui Tous. Així és, amb quatre absències destacades, les dels tres lesionats, Tacu Massano, Omar Escumbula i Omar Mascarell, i la de Jan Virgili, concentrat amb la selecció espanyola sub-20 al Mundial de Xile. Així ha completat avui matí el Mallorca la primera sessió de la setmana a Son Bibiloni. Davall una pluja tímida, els primers a embotar la gespa, a les 11 del matí, han estat els porters Leo Román, Lucas Bergström i Pichu Cuellar. Després ja ho ha fet el cos tècnic, amb Jago Barrasat del capdavant, i 20 minuts després, on Jago va estar parlant tota l'estona amb l'analista Xim López, han aparegut els futbolistes. Després del dia de descans d'ahir, l'equip ha tornat a la feina per a preparar la sempre difícil visita a Sant Mamés per jugar contra l'Atlètic Club de Bilbao. Després de la important victòria de dissabte contra l'Alavés, els vermells han treballat en pilota i amb molta intensitat. Tot just trepitjar la gespa, s'han dividit en tres grups per fer exercicis de passades curtes. I 10 minuts després, en un espai reduït i amb dos equips, han realitzat un exercici on l'objectiu era fer el màxim de passades possibles abans de travessar línia d'atac. Sigui com sigui, el Mallorca ja no descansarà. Divendres farà el darrer entrenament a l'illa abans de viatjar a Bilbao per tractar de sumar la segona victòria de la temporada.
Gràcies, Marta. I el rival, l'Atlètic Club, té compromís de Lliga de Campions. Els Lleons visitaran el camp del Borussia Dortmund. Miquel Vesga, que es va lesionar, el darrer partit serà baixa per aquesta cita europea de demà i també per al compromís contra el Mallorca. Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Atlètic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat. Moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de primera federació, U d'Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, 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 gol.
IB3 Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
I avui es disputa la segona jornada de la Champions.
Sí, i el primer equip espanyol a jugar al Madrid serà avui cap vespre, quan falti un quart per les 7, contra el Cairat. Un partit inèdit a la història de la Champions, pel qual Xavi Alonso no podrà disposar de 5 jugadors. Militao, Carvajal, Alexander-Arnold, Rüdiger i Mendy són baixa per lesió. El tècnic madridista vol passar pàgina de la derrota del derbi contra l'Atlètic de Madrid.
Tanto en la victoria como en la derrota nos tiene que durar 24 horas la sensación, para bien o para mal. Yo creo que estamos todavía en fase de construcción, en fase de ir mejorando. ¿Cuánto va a durar? No sé cuánto va a durar, pero todavía estamos dando pasos para adelante y queremos seguir definiendo cómo queremos ser, tanto a nivel futbolístico como a nivel de personalidad de equipo, ¿no? Y en eso pues vamos a poder mejorar.
I a les 9 del vespre jugarà l'Atlètic de Madrid. Els matalassers reben la visita de l'Eintracht de Frankfurt al Metropolitano. Simeone no podrà comptar ni en Thiago Almada ni tampoc en Johnny Cardoso lesionats. Escoltam el tècnic de l'Atlètic de Madrid, es Diego Simeone.
Cada partido es distinto al otro. Evidentemente intentamos seguir una línea ascendente que el equipo está teniendo. Dependerá de la humildad, dependerá de la fe, dependerá del trabajo, dependerá de el seguir buscando el camino que sabemos que es el positivo para las características de equipo que tenemos. Y bueno, lo mejor es poder representarlo dentro del campo y esperemos mañana poder realizarlo.
I com dèiem, per demà juga el pròxim rival del Mallorca, l'Atlètic Club de Bilbao, el camp del Borussia Dortmund, i també el Barça rebrà la visita del Paris Saint-Germain, i el Villarreal també jugarà a casa, ho farà contra la Juventus.
A la primera federació, l'AUD Eivissa té avui un dia de descans.
A partir de demà, però, toca tornar a la feina per començar a preparar el partit de dissabte contra el Nàstic. El gran dubte ara mateix és saber si Paco Gémez podrà comptar amb Bebé. Després de 2 empats i 1 derrota, els blaucels necessiten retrobar-se amb la victòria. I a la segona federació, el Balears té aquest cap de setmana un compromís important. Les blanquiblaves, quartes a la classificació, en 9 punts visiten el camp del Real Unión de Tenerife, tercer classificat en 10 punts. Les mallorquines volen aconseguir la quarta victòria en 5 jornades. Escoltam, la jugadora del Balears és Elena Montaner.
Hi ha hagut moltes sorpreses. Levante, per exemple, les 2 primeres jornades no havia guanyat i nosaltres vàrem anar en el seu camp i vàrem perdre. Va ser la seva primera victòria. Però, bueno, crec que serà el que he dit abans, partit a partit, i que qui sigui més constant serà els que s'enduraran al final de la temporada.
El partit entre el Real Unión de Tenerife i el Balears es disputarà diumenge a les 12 del migdia, i l'avís vermell a les Pitiuses ha fet que la Federació Balear de Futbol hagi demanat a tots els clubs federats de les Pitiuses evitar desplaçaments innecessaris i suspendre també totes les activitats a l'aire lliure durant el dia d'avui.
Vintal Fam viurà diumenge el primer derbi de la temporada a la primera FEB.
L'Estia Menorca rebrà la visita del Fiwi Palma en un partit que el club menorquí vol convertir en una festa. El Menorca ha programat una sèrie d'activitats per intentar omplir el pavelló, ha convidat totes les entitats esportives de l'illa i també ha organitzat una paella popular en acabar l'enfrontament. Un partit, per cert, que podreu seguir en directe per IB3 Televisió a partir de les 12:30. I qui no podrà jugar aquest partit és Xavi Veraza. El pivot del Fiwi Mallorca s'ha romput el lligament creuat anterior del genoll de la cama dreta i es perdrà tota la temporada. L'escoltam.
Se puede estar siempre mejor, pero no estoy tan mal. Es decir, pues me toca parar. Bueno, es algo que cuando juegas y practicas el deporte de forma profesional, sabes que te puede pasar, no crees que te va a pasar, pero bueno, como en mi caso, pues ahora me ha tocado, me ha pasado, y ahora pues lo que toca es afrontar este nuevo reto, centrarme, focalizarme en esto, en la recuperación, hacerla de la mejor forma posible, y a partir de ahí pues pensando en volver ya, porque estoy que mordo las uñas viendo el partido el otro día ya, o sea que sí.
Aquest cap de setmana, Miqui, es disputarà la cursa de l'AME Mallorca 5000 Skyrunning.
És una cursa per muntanya de llarga distància. De fet, són 72 quilòmetres i amb un desnivell de 5.000 metres. Es disputarà dissabte en sortida a Solla i arribada a Pollença. A més, és una cursa on es pot fer per relleus de tres corredors. També es durà a terme la versió curta, l'AME Mallorca 1000, en sortida a Lluc i arribada a Pollença. Sentim el director de la prova, és Guillem Mascaró.
Sí, ja enguany farem la nova edició i és veritat que cada any que l'hem feta és espectacular, sobretot pel traçat que té i l'ambient de muntanya i bueno, ja ho diu el lema que tenim, arran del cel, és perquè anem tot el temps que podem a una altura alta de la serra. Sí, és a dir, nosaltres no volem més corredors perquè al final tenim molta gent a 5-5 de la serra, és a dir, a nivell de seguretat ho hem de tenir molt controlat. Llavors és un nombre perfecte de corredors.
Per aquesta edició d'enguany s'esperen uns 450 corredors entre totes les modalitats.
I acabem amb tennis. Carlos Alcaraz ha guanyat l'Obert del Japó.
El murcià ha derrotat l'americà Taylor Fritz a la gran final de Tòquio per un doble 6-4. És el vuitè títol que guanya enguany el tenista espanyol. I també en tennis, Paula Badosa ha anunciat un parèntesi a la seva carrera, concretament fins al 2026. La catalana ha pres aquesta decisió després de molt de temps arrossegant molèsties físiques i també lesions. De fet, fa només uns dies es va haver de retirar del torneig de Pequín.
Gràcies, Miqui. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa a l'informatiu migdia i en tornar la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Vols emprendre? Viu l'Emprendei organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Generator Landing i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeimallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
La cultura de les Balears s'obre avui al món més que mai, de manera més fàcil. S'acaben de presentar dos webs que facilitaran la vida a la gent del sector, Laura.
L'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, l'ICIP, aposta per tenir un lloc web en condicions. Un codi digital era la gran mancança d'aquest organisme públic. Per això han volgut presentar-lo davant representants del sector i administracions. Per exemple, explica Diana de la Quadra, directora de l'ICIP, amb un catàleg exhaustiu de subvencions i enllaços i instruccions clares per optar-hi tant per entitats com per a ciutadans que es dediquin al món de la cultura.
Troben que és molt útil per ciutadans per veure què és el que fa l'ICIP i com els podem ajudar. Un ciutadà autònom, si vol organitzar una exposició, pot presentar la seva proposta.
També s'ha reformat el web germà, el de les Illes Balears Film Commission, amb un directori de professionals obert a tot el món.
Per donar visibilitat als professionals que hi ha a les illes per poder rodar.
Amb aquests webs de els professionals ja ho tenen tot a l'abast en un clic. Sí.
El tercer Festival Iberoamericà de Teatre Independent de Menorca comença aquest mes d'octubre amb concerts, funcions, tallers i trobades. Un dels plats forts és l'obra de teatre Un pollo rojo, interpretada per dos argentins, tràiler que escoltàvem de fons. Un d'ells és el protagonista d'un dels primers vídeos virals de la història, Gemma Carrasco.
Ja fa 10 anys que es va fer viral la interpretació de la cançó infantil Un pollito pío, protagonitzada per l'actor de teatre argentí Luciano Rosso. Algú d'entre el públic la va compartir a YouTube, on va tenir milions de visualitzacions. Un sketch que fa 15 anys que repeteix damunt els escenaris i que ara encara continua omplint teatres. Aquesta tardor arriba a Menorca de la mà del Festival Iberoamericà de Teatre Independent, que celebrarà la seva tercera edició entre els mesos d'octubre i desembre. Un pollo rojo que s'interpretarà al Teatre de l'Orfeo Maunas es reserva per al dia de la clausura, que se celebrarà dia 13 de desembre. Però abans tindrà lloc una àmplia programació amb 9 funcions de teatre que es combinaran amb concerts d'artistes locals, tallers amb referents iberoamericans del teatre, la dansa i la cultura, i una trobada entre professionals del sector per pensar el futur de les arts escèniques.
I precipitacions de Saïm ha estat elegit millor disc de l'any dels Premis Enderroc de la Música Balear, segons la crítica. També es coneixen ja la resta de guardons de la crítica i s'han reobert les votacions per als premis que s'atorguen per sufragi popular. Laura, quins són els premis que ja es coneixen?
Idò, Katana, de Maria Hein, és el millor disc de pop d'autor, encara Un misteri, de Negre, millor disc de pop rock, i Paranòstic, d'Anna Ferrer, millor disc de folk. També han estat guardonats els àlbums de Mezquida i Chicuelo, Fades, Miquel Brunet, Marasma, Elenaire i Go Cactus. Com és habitual, Enderroc també reconeix la trajectòria de grups i persones vinculades a l'escena musical. Enguany, Antònia Font, el Premi d'Honor de la Música Balear, que Pel ha estat reconegut per la seva trajectòria, i Pere Estelric és el Premi Enderroc a una personalitat.
L'entrega d'aquests premis serà dia 5 de novembre a partir de les 8 al Teatre Principal. Són les 3. Moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 30 de setembre. El govern, les Balears, han demanat el suport de la Unitat Militar d'Emergències per afrontar les inundacions registrades a Eivissa, que han convertit tot el Pla de Vila en una bassa immensa pels torrents que canalitzen els més de 220 litres per metre quadrat que han caigut en manco de 12 hores. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Una pluja que continua i que manté l'actiu, l'avís vermell fins a les 4, amb recomanacions de no desplaçar-se fins que no rematin aquestes precipitacions que encara cauen. Educació ha suspès les classes avui cap vespre i demana a les famílies que no vagin a cercar els infants a les escoles fins a nou avís. Emergències confirma que diverses persones han quedat atrapades a ascensors i soterranis, i ara mateix els bombers d'Eivissa prioritzen el rescat d'aquestes persones davant la gran quantitat d'incidències registrades. El director general d'Emergències, Paulo Garriz, ha explicat que ja s'ha sol·licitat ajuda a l'Estat. Ara mateix es prepara tot un dispositiu que sortirà a les 5 des del port de València.
Hemos hecho también la petición de apoyo a través del Mecanismo Nacional de Protección Civil para contar con la UME. Tenemos material preposicionado de la UME, ya se ha hecho esa petición de apoyos y estamos al el primer contingente proyectado desde Vétera en helicóptero, para que con los medios que tenemos allí puedan reforzar el operativo que tenemos ahora mismo.
En paral·lel també s'està reclutant un dispositiu especial d'agents de protecció civil i Benat i Guàrdia Civil, que es desplaçarà fins a les Pitiüses per ajudar a la recuperació de totes les zones afectades. Ara mateix el que més preocupa és el col·lapse de la ciutat d'Eivissa, on estan tancats tots els accessos per carretera. Als carrers, completament negats, també hi han quedat atrapats vehicles que intenten sortir de la zona. També s'ha enduit a terme una quinzena de rescats.
El temporal d'Eivissa també ha alterat el ple del Parlament, ja que la presidenta del govern, Marga Proens, i el president del Consell Pitius, Vicent Maria, han hagut de partir cap al centre d'emergències, tots dos, a més, són diputats, i, per tant, no poden votar. Així tot, en aquesta hora, la incertesa encara regna a la sala de les cariàtides perquè Vox no aclareix si vota a favor o no en contra de la convalidació del decret de mesures urgents per accelerar projectes estratègics. Parlament, Maria Eugènia Quecles, bon dia.
Bon dia.
Com estarà la sessió?
De moment encara no se sap res. Ahir la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, va advertir que podria ser que començés el debat i encara no sabrien quin vot es pitja. I així és. El vicepresident Toni Costa ha pujat al faristol a defensar el seu decret a les dues en punt, sense saber si es convalidarà, és a dir, si seguirà en vigor aquesta norma i en que vol reactivar l'economia. Vox assegura que no dirà el que fins al final. El PP en aquest moment relativitza el que qualifiquen com a xantatge de Vox, perquè asseguren font de govern, atenció, que el juliol es valen negociar fins i tot els punts i les comes d'aquest decret. Per tant, entenen que condicionar el sí a que el PP doni llum verda a la tramitació de la seva llei perquè el castellà sigui vehicular a les escoles, textualment, no té ni cap ni peus. Ja veus que asseguren que el propi diputat de Vox, 5, no saben encara que votaran perquè esperen directrius de Madrid. El que sí vos poden confirmar és que el PP encara no sap res. Ara mateix han vist el portaveu Sebastià Sagreras parlant amb la diputada de Vox, Manuela Cañadas, entre bromes i paraules més sèries, mantenen que ho diran aquí, en el Parlament, quan li toqui el torn a Vox.